amb tu. Gràcies.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigó, davant de l'ordinador, Nóscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, Gianmanu Galmés i Miguel Soler, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 610 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 15 de juny de 2025. I volia comentar, abans d'ahir, en Carles me va enviar una notícia. Que, per cert, ara que dic Carles, per associació, vàrem anunciar fa unes setmanes la canonització, la sorprenent, el manco per jo, sorprenent canonització del jove Carlo Acuti, que va morir amb només 15 anys, fa d'haver-se una vintena d'anys, i que havia de ser canonitzat el passat dia 27 d'abril, però no va poder ser per sa mort del pontífex de Roma. I d'hora ha dit el Vaticà que el declararan sant, en el jove, aquell, no en el papa Francesc, i d'ho serà el proper dia 7 de setembre. Així ho va anunciar l'Agència Oficial de Notícies del Vaticà. I d'ho, que varen dir que ho comentaríem, i d'ho ja queda comentat. I d'ho, el que deia, que el nostre Carles Albarracín va enviar l'enllaç a una notícia que, bé, és cert que és del Daily Mail, un d'aquests diaris sensacionalistes, amarillistes, també els hi diuen, on cerquen això, ser cridadissos, cridar l'atenció per tractar de vendre més, com darrerament està fent un diari illenc, que està agafant aquesta deriva amb els titulars, és una pena. Espero que sigui aquest illenc només una cosa anecdòtica. Però que no m'ho vull desviar més. El Daily Mail, titular: un funcionari d'en Trump deixa caure una revelació que pot alterar el món en una entrevista en directe i que els espectadors ja l'anomenen la pitjor relliscada de la història. Aquest és el titular, ja he dit que es crida dins, però si vull comentar, clar, és perquè hi ha qualque cosa al darrere. És que més sé que a tu, Borja Rigo, crec que també t'encantarà. Segueix dient que un funcionari de l'exèrcit dels Estats Units pot haver mullat accidentalment el que alguns anomenen la més gran relliscada freudiana. Això de Freudià no sé per què ho diu, però ho diu, idò. El secretari de l'exèrcit dels Estats Units, Dan Driscoll, estava promoguent amb entusiasme la propera desfilada del 250è aniversari de l'exèrcit dels Estats Units, que tindrà lloc a Washington DC aquest dissabte, és a dir, la polèmica desfilada d'ahir. Idò, diu que quan va dir que aquest Dan Driscoll, que els Estats Units tenen un soldat estacionat a la Lluna. Seguir dient, Driscoll va destacar l'àmplia varietat de missions de l'exèrcit. Diu, el país arriba a veure totes les coses increïbles que ha fet l'exèrcit, va dir, ja sigui ajuda amb inundacions a Carolina del Nord o incendis forestals a Califòrnia, o van parlar amb un astronauta ahir que està a la Lluna i que és un soldat. Talment, com sona. Amem d'acord, sí, jo crec que té una explicació lògica, però sí que podria ser que serveix per obrir debat, perquè, clar, és evident que tant els russos com els americans, com els xinesos i també altres, estan tornant a tractar de ser els pioners, no?, en aquesta nova carrera cap a l'espai, tractar de fer la primera base allà, a la Lluna. Però què deu haver passat? I del primer, escolta'm, aquesta patinada, aquesta relliscada del secretari de l'exèrcit, dels Estats Units. A Sant Anglès dura molt pocs segons, però són les declaracions exactes d'aquest alt càrrec a les que estic fent referència, que va fer una entrevista en directe a la cadena Fox News. I diu això.
We talked to an astronaut yesterday who's on the moon, who's a soldier, including actually going to war and fighting to defend the freedoms that...
Diu això. Vam parlar amb un astronauta ahir que està a la Lluna, que és un soldat. No sé si, Manu, si vols, si ho pots tornar a posar, aquest petit tall, els primers 7-8 segons, per favor.
Or we talked to an astronaut yesterday who's on the moon, who's a soldier, including actually going to war and fighting to defend the freedoms...
Quemem, està clar o no, eh? El comentari aquest d'en Driscoll sembla haver confós la Lluna amb l'Estació Espacial Internacional de la NASA, la coneguda com la ISS, perquè va estar parlant amb la coronel de l'exèrcit, Nanny McClain, que és un astronauta de la NASA, que actualment es troba a l'AIS, com a representació de la NASA, deia. Però crec que és anecdòtic, és simpàtic, i se podria obrir un debat o no.
O no. Però sí que estic cercant una informació.
Sí, he vist que estaves badant, però no sabia què feies.
És que l'en Driscoll m'ha recordat un altre Driscoll que era un assassí, però és igual. No té res a veure amb el tema.
No, i tant, que no té res a veure amb el tema. No compliquis, no compliquis.
Estic vinculant en Driscoll històricament parlant.
No, deixa't anar.
Però sí que m'apareix... Evidentment...
Deu ser una relliscada.
Suposam que sí. Ara, doncs, imagineu que aquestes imatges de la ISS que ens envien realment no són d'allà, sinó que són d'una base o d'una nau que està orbitant la Lluna?
T'ho posa fàcil, eh? T'ho posa fàcil, no te queixaràs.
Sí, no, jo també penso que segurament és una relliscada, però és interessant, no?
Clar, però jo pensava que en Borja s'aniria en aquell famós
vídeo fals. De JJ Benítez.
Correcte.
I tota aquella polèmica
que hi havia. Que hi havia construccions a la Lluna i que varen ser destruïdes quan l'ésser humà arribà per primer pic allà.
Vídeos polèmics. I ara ho diré, perquè l'ésser humà s'alça molt, molt animal quan vol i molt curtet quan vol. Vull dir.
Per haver destruït aquestes suposades construccions.
No, sí, això sí, no, dic, per no veure que, evidentment, tenen una recreació digital de lo que se suposa que hi havia allà. Que en el final se va haver de fer una reversió que ho posava perquè se no ho havia entès, quan era evidentíssim. Estem parlant de l'any 2001,
sí,
quan se va emetre aquest programa.
Un programa que se va emetre, una mena de documental que se va emetre a Televisió Espanyola, fa més de 20 anys, on suposadament hi havia l'afirmació, s'afirmava, hi havia unes imatges que evidentment s'havien fet a estudi, que afirmaven que a la Lluna hi havia unes construccions que haurien estat destruïdes en bombes, crec que varen dir termonuclears, una cosa d'aquestes.
Casualitat, per cert. Aquesta mateixa setmana estaré revisitant un llibre fantàstic d'un Don Wilson, que és que es posa la teoria de que la Lluna és una base extraterrestre que orbita la Terra.
Qualque dia en parlarem d'això. Sergio Rigo.
Jo ara pensant, la imatge m'ha recordat del Principito. Ara, allà una persona...
Allà dret damunt la Lluna.
Sí. El petit príncep. Sí. Driscoll, que la cercava, era l'assassí d'en Wild Bill Hickok, un dels grans pistolers del Far West.
Però no, relacionarem ara el Far West amb l'arribada a la Lluna ja per riure, i si hi havia un astronauta a la Lluna, si estava a l'Estació Espacial Internacional, o on era. El que farem ara, Manu, si vols, es posarem la cinta sumari i començam. Vinga.
Començarem aquest programa 610 de Font de Misteris amb en Pere Borgunya, un personatge històric de la nostra terra que va tenir una vida singular. Quin és el seu origen? Què va fer? I com van ser els seus darrers moments? El El Contes i Rondalles d'Anna Irene Font coneixerem un conte basat en un article de La Vanguardia del novel·lista Tomàs Salvador, titulat La cerimònia de la sal. Després coneixerem la història de Sarah Weiss, una mèdium que mitjançant l'escriptura automàtica hauria rebut comunicacions del planeta Mart. I si dona temps, també seguirem amb en Xema, com la setmana passada, parlant d'una gelatina d'origen estrany. I vos recordem que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok, allà mos trobareu cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, a més de la FM, ho podeu fer a ib3.org i a sat d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escolteu en directe, ho podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de les 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'ib3 Ràdio, a ib3radio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
Idò, començant amb tu, Sergio Rigo, que mos vols parlar d'un home, de sa biografia, d'un home que, bé, que trob que és fascinant, sabeu que personalment li té molta simpatia, i que, a més, és massa desconegut. Així que endavant amb la sorprenent història d'un rebel, d'un bandarra, podríem dir, que va esdevenir després, després d'una vida molt moguda, hauria esdevingut, millor dit, en exemple de virtuts. O sigui que, quan vulguis, Sergio Rigo, amb els teus Mont Diversos i en Pere Borgull.
I de si, avui a Mont Diversos i al llarg de les pròximes setmanes viatjarem fins a la Mallorca del segle XVII i també per altres ciutats del Mediterrani per conèixer la història colpidora d'un jove que se va convertir en símbol de fe, resistència i patiment. El seu nom era Pere Josep Borgull i Castelló, que va néixer a Palma el 16 de maig de 1628, a la parròquia de Santa Eulàlia. En un món dividit entre la cristiandat i el poder otomà, Mallorca era una illa sempre en alerta, assetjada per incursions pirates i amb una societat estructurada en torn del poder religiós i la jerarquia urbana. Per això, anem a repassar la seva història i que hem pogut conèixer, entre altres fonts, d'Ana Rosa Mendoza i el seu llibre Pere Borgull, navegant i màrtir de la fe, publicat el 2014 per l'Ajuntament de Palma. Borgull, fill de Pere Borgull i Vizquerra, examinador de paraires, fiscal de la Sisa de la Carn i comerciant destacat, i de Magdalena Castelló, viuda de Joan Bautista Vidal. Pere era el quart fill d'un matrimoni ben connectat amb els cercles gremials i eclesiàstics de la ciutat. Va ser batejat el mateix dia a l'església de Santa Eulàlia, on temps després també rebria la confirmació de mans del bisbe Baltasar de Borja. Tot semblava indicar una trajectòria pròspera dins l'ordre social establert. Però la mort de la seva mare, quan en Pere només tenia 8 anys, va trencar l'estabilitat familiar. El pare es tornà a casar amb una dona, que mai no arribaria a guanyar-se l'afecte de jove. I l'ambient dins la casa se tornà rígid, mancat d'afecte, i en Pere va començar a mostrar un temperament rebel. Tot i la seva educació en els jesuïtes de Montesión, en Pere destacava no per l'estudi, sinó per la desobediència. Segons fonts de l'època, tenia un caràcter viu, inconformista, irònic, impulsiu. Preferia les companyies del carrer a les lliçons escolars. I amb els temps se va fer inseparable d'Agustí Ferrat i Francesc Claver, els joves que, com ell, cercaven evasió i aventura en un món que els semblava massa estret. Segons alguns testimonis, freqüentaven les tavernes del Call i els marges del port. Un dia, decidits a trencar amb tot, planejaren una fugida. S'amagaren en una embarcació que feia rumb a les costes de l'Alger. No ho sabien, però s'enfilaven a un camí sense retorn. I aquesta escapada típica de la temeritat juvenil va ser l'inici d'una cadena d'esdeveniments que marcaria per sempre la vida de Pere Borgunyi. Encara adolescent, passaria de ser un jove inconformista a convertir-se en esclau, presoner, testimoni de fe i, per a molts, un màrtir. Però abans de tot això, només era un al·lot de ciutat que cercava un lloc en el món fora de les parets que lligaven. El vaixell en el que s'havien embarcat va ser interceptat per pirates barbarescs a pocs dies de travessia. Pere i els seus dos companys foren separats i venuts per separat també en el mercat d'esclaus algerians. Pere va ser comprat per un home anomenat Abderrahmane, un ric comerciant local que es tractava com una bèstia de càrrega. La seva feina consistia en netejar estables, dur aigua i treballar en la construcció de murs amb pedra pesada. Dormia en un racó de terra, sense matalàs ni manta, amb una túnica feta bocins. Les condicions eren extremes. Rebia racions mínimes de pa dur i aigua bruta, i les jornades de feina superaven les 14 hores. Els cops de bastó i les humiliacions eren constants. Una vegada va ser colpejat per haver deixat caure una gerra accidentalment. Un altre va ser obligat a caminar descalç sobre grava calenta com a càstig per haver resat en veu baixa. Després d'un temps va ser venut a un tal Mahomet, d'origen grec i reputació cruel. Aquest, sabent que Pere era cristià, l'obligava a escoltar sermons sobre el Corà, li negava qualsevol pràctica religiosa i el sometia a tortura psicològica. «Si et converteixes a l'islam, seràs lliure», li repetia. Però en Pere mai no cedí. Segons un company captiu, li contestà: «Pots venir, pots tenir el meu cos, però la meva ànima no és teva». I en aquest període passava per el manco cinc amos. Cap d'ells millorà les seves condicions, i a cada banda perdia encara més pes, més força i més esperança. En una ocasió, el mateix Mahomet li perforà el lòbul de l'orella amb ferro calent com a senyal d'esclau reincident. I tot això, en Pere mantenia la seva fe. Pregava cada nit amb els ulls tancats i les mans ferides, murmurant versets del Pare Nostre que havia memoritzat de petit. El moment més dur arribà quan va ser condemnat a rebre 200 fuetades per haver defensat un company esclau mallorquí d'un càstig injust. El deixaren estès, gairebé inconscient, i segons un testimoni, entre fuetada i fuetada, s'aferrava una pedra en forma de creu, i quan acabaren, digué en veu baixa: «Senyor, no els tingueu en compte el que fan». Gràcies a la mediació de missioners, redemptoristes i a les gestions persistents del seu pare, en Pere Borgunyi va ser rescatat després de 3 anys de captivitat. El preu que pagaren per ell ascendia a 480 pesos, una suma molt considerable per a l'època. L'arribada a Palma va ser discreta. Tornava un jove de només 20 anys, però amb el rostre i el cos marcats per la fam, les fuetades i la humiliació. La ciutat no l'acollí com un heroi. Molts ni el miraven amb consideració i d'altres amb incomoditat. El seu pare, autoritari i ambiciós, esperava reintegrar el fill dins el seu esquema familiar i comercial. Li volia imposar un matrimoni que reforçàs els vincles socials i econòmics. Però Pere s'hi negà. Ell trià Catalina Vic, una jove piadosa de família humil que s'havia preocupat per ell durant la seva captivitat. Es casaren el 28 de febrer de 1648 a la parròquia de Sant Nicolau, i la relació amb el pare es deteriorà definitivament. El matrimoni va ser feliç, però breu, i l'any 1652, Catalina morí sobtadament a causa d'un brot de pesta. En Pere, abatut, va quedar tot sol, cellà. Tornava a pregar com quan era esclau, i durant mesos se dedicà a ajudar altres captius rescatats. Col·laborà amb religiosos i escrigué un diari personal avui perdut, però referenciat en arxius, i el seu cercle social es reduïa a capellans i redemptoristes. Per a la seva inquietud vital, no havia mort. Un dia, un comerciant napolità insultà un amic seu davant sa llonja. Pere, incapaç de contenir-se, va treure una arma de foc i disparar. I el dispar no va ferir a ningú, però la justícia local no va ser indulgent. El condenaren al desterrament de Mallorca. Un càstig que, per ell, significà una nova expulsió del seu món i una ferida més difícil encara. S'ha rebutjat per la seva pròpia ciutat després d'haver patit tant. S'instal·là a València, on treballà com a assistent de comerç i embarcà com a grumet en vaixells menors. Allà va conèixer nous redemptoristes i es va fer amic d'un frare menorquí que havia estat també esclau. El seu passat de captiveri se convertia en relat viu. En vaixells i tavernes narrava les tortures viscudes, però també els moments de fe profunda que li havien salvat l'esperit. Aquella nova etapa, tanmateix, també estava marcada per una promesa: rescatar un amic seu que encara estava esclau a l'Algèria. I aquesta promesa l'empenyaria a tornar-se a embarcar i el conduiria novament a l'abisme. Impulsat per l'esperança de poder complir la promesa feta al seu amic, en Pere s'embarcà des del port de València cap a terres africanes. I el vaixell era petit, amb una tripulació escassa i poc experimentada. I en arribar a la zona del Golf d'Orà, una forta tempesta els arrossegà contra la costa. Naufragaren. Els pocs supervivents van ser capturats per pirates i venuts com esclaus. I per segona vegada, en Pere se trobava en captivitat. I aquesta vegada caigué en mans del mateix Mahomet, que ja l'havia posseït anys enrere. En reconèixer-lo, Mahomet va exclamar una cosa així com: aquest esclau me l'heu de vendre, em va fer perdre diners. I sa venjança era inevitable, el tornar a comprar i el destinar a ses feines més dures i humiliants. L'obligava a romandre hores de genolls damunt pedres, li feia dur càrregues insuportables, i el privava d'aliment si no ho veia. I un testimoni menorquí, també esclau, declararia després que Pere estava consumit físicament, però que tenia els ulls brillants de pau. En Pere digué un dia: abans creia que sa llibertat era tornar a Palma, ara sé que es poder morir fidel. I quan una epidèmia de disenteria afectà els esclaus, en Pere cuidava dels malalts amb els pocs recursos disponibles, preparava cataplasmes amb fang i aigua i compartia el seu pa i resava per tots. El càstig definitiu arribà quan intentà impedir que donassin un cop a un captiu que no es podia aixecar. Mahomet ordenà que se li administrassin 100 bastonades i després empresonassin a una cisterna buida durant 5 dies sense menjar. I quan el van treure, amb prou feines caminava. I tot això va dir: avui estic més a prop de Déu. Pocs dies després arribà a l'ordre que fos traslladat a Constantinoble, una ciutat que pels cristians esclavitzats era sinònim de condemna definitiva. Era el final. El mateix Mahomet ho sabia. D'allà no hi tornaràs, li digué amb un somriure. Però Pere mai hi arribà. Moria la nit abans de ser embarcat, i el cos, segons declaracions acudides anys més tard, va ser enterrat a Serena en silenci. Un altre captiu afirmà que abans de morir, en Pere digué: no plorareu per jo, plorau per aquest món que oblida els seus fills. I aquesta darrera frase quedà gravada en el record de molts. I per alguns, aquell esclau mallorquí havia mort amb una santedat que ni ell mateix cercava, però que transmitia en cada acte de compassió. Però com segueix aquesta història? Com encara queden moltes coses per contar d'aquest fascinant personatge, seguirem la setmana que ve, si vos sembla, Txema i Borja.
Idò, jo crec que, com és habitual, si has de seguir la propera setmana, el que farem nosaltres ara és seguir directament en l'esqueleta del programa, no fos cosa que ara tant en Borja com jo puguem dir res que tu tinguis previst i desvetllem res del que tinguis per dir, no? Que no et vull fer el que es diu spoiler. Així que fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque llegenda, qualque contarella, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, la setmana passada vareu estar parlant d'estranyes substàncies i de suposats extraterrestres, de monstres d'origen desconegut, que feien les seves malifetes. I tractant de relacionar-ho, per avui duc aquesta història que me vares comentar, perquè tal i com em digueres, malgrat haver-hi publicacions especialitzades amb els temes que tracteu al programa, que la tenen com una història certa, com a tal. El manco nosaltres pensam que no és més que un conte, potser sigui o estigui basat en una llegenda, però pensam que és un conte ben curiós i també interessant i ben duit, i per això el volem contar. El va publicar el prolífic escriptor Tomàs Salvador fa 55 anys al diari La Vanguardia. Comença fent una introducció per tal de donar-li més versemblança perquè ens diu que vol deixar fer els biòlegs, bacteriòlegs i altres investigadors científics que puguin conèixer observant els detalls i les possibilitats de la seva història i també diu que s'hauria d'incloure els historiadors, els amants d'allò que és més misteriós, els investigadors. Tal vegada vos podria servir per ampliar. Bé, sé que tu, Xema, ja ho has mirat i crec que ho tens ben clar. I don Tomàs Salvador va dir que ell va fer el que va poder, que estava massa esglaiat per continuar les seves indagacions, que el que va poder averiguar el va fer quedar una mica com a col·lapsat. Diu que tal vegada els investigadors trobin l'explicació definitiva, els antecedents i també les conseqüències d'allò que va passar fa molt de segles a Navalluela. I és que ens diu que a Navalluela, fa 1000 anys, va passar una cosa terrible que ha deixat un rastre convertit avui dia en un costum gairebé innocent, però que ell enllaçava amb el present. Si fos veritat el que conta que va succeir fa 1000 anys, voldria dir que es pot tornar a repetir-se, aquí, o a qualsevol part del món. Ignorava, diu a la seva publicació, si els científics tindran en compte aquest avís, i si ho fan, quines mesures es poden prendre. Ho ignorava tot, tot menys la terrible por. Hauria passat a finals d'aquest estiu, anys 1970. Navalluela està situada a la part sud-est de la Tierra de Campos. El seu nom, ell no té cap dubte, ve de Nava, que a la part central de Castella serveix per anomenar una concavitat del terreny, fàcilment inundable per les pluies o la crescuda dels rius. Ell anava trascant el rastre històric de qualque escenari que fos adient per la seva propera novel·la quan va arribar a Navalluela. I va fer just a punt per presenciar una estranya cerimònia. a la plaça d'aquell poble estaven congregats tots els seus habitants. No era massa gros, podríem dir que poc més que una alqueria, però en tota la parafernàlia propi de certs rituals, amb les seves autoritats i fins i tot clergue a creu alçada. Mentrestant, el rector estava beneint mitja dotzena de carros que anaven carregats de sal, i una vegada acabada aquesta part d'aquella cerimònia, un pit beneït, els carruatges plens de sal, tots, en forma de comitiva, varen sortir cap a les afores. Estranyat i intrigat, vaig deixar el cotxe i els vaig seguir. Amb els carros per davant, la processó va caminar, en un silenci absolut, romput només pel renou de les rodes de carro i el trepitjar silenciós i solemne dels caminants, fins que arribaren a un punt que estava situat a prop d'un quilòmetre de la localitat. Un pic arribats allà, els carros es col·locaren formant un cercle irregular al voltant d'una fondalada. Ell li diu nava, és a dir, una terra com a plana i sense arbres que sol estar entre muntanyes i que és com a pantanosa. Bé, mentre els acompanyants, a una certa distància i sempre en silenci, observaven. A un senyal d'esbatle, dos o tres homes per carruatge varen començar a tirar la sal per l'interior d'aquella bassa, fent una capa de sal prima però contínua. El terreny a cobrir no era molt, poc més o menys un rectangle de 100 metres de llarg per 50 d'ample. Els homes anaven endinsant en sa concavitat, tenint cura de trepitjar només allà on hi havia sal. Una hora va durar sa feina, i un pic acabada, ses dones i els nins varen començar a cridar de manera molt ofensiva a la vegada que escopien cap a aquella mena de pantà en aquell moment teixut, escopint a sa nava. Després de dur a terme aquell estrany i sorprenent, direm que ritual atàvic, tots junts varen tornar a fer la comitiva per anar a una ermita, no gaire llunyana. I mentrestant, l'autor diu que ell, passejant, se n'anà al poble, on passaria el vespre. Quan, hores més tard, varen anar tornant els que venien d'aquella mena de romeria, a falta d'una altra cosa millor, em vaig dedicar a demanar què significava aquella cerimònia de la sal. Ningú me va voler contestar. El rostre se'ls hibertava per cara de pànic i fugien. Ningú li volia respondre. Només un al·lotet que li va dir: «És perquè no ressusciti la por». Alertat per allò, va anar a cercar el batle, que diu que es va negar a donar-li cap explicació. Bé, no, el que li hauria dit més bé és que no sabia gran cosa i el que sabia no volia que transcendís. Fixi't vostè, creuran que aquest és un poble que encara és a l'edat mitjana. I no és veritat, tenim fins a tractors i televisió. A més, no sé el que significa aquella cerimònia. A la batlia hi ha uns papers vells que m'obliguen a fer allò que heu vist dues vegades a l'any, a la primavera i a la tardor, abans de les pluges. Fa molt d'anys degué passar una cosa ben grossa, però ja s'ha oblidat. Com que no li va donar massa resposta, ni gaire satisfactòria, s'anà a cercar el capellà. A més, li havien dit que era el millor coneixedor de ses costums locals, però tampoc li va voler dir res, per ses mateixes raons que el batle, però el seu cas també relacionades amb el tema religiós. Comprendrà vostè que en ple segle XX, època desmistificadora, no vaig a ressuscitar ara una llegenda de dimonis, o en sobrenaturals, encara que sobre això tenc els meus dubtes. Crec en unes causes naturals. Per començar, aquest poble va néixer fa 1050 anys precisament per practicar dues vegades a l'any aquesta cerimònia. A canvi, el poble va gaudir i gaudeix encara d'un fur especial. aquests pobles com si fossin els guardians d'aquesta fondalada. És estrany, sí, molt, molt estrany, li digué el capellà, que no va voler afegir res més a la seva explicació. Però després de molt de tractar de convencer-lo, al final li va permetre, sempre que l'autor es comprometés a no divulgar-ho, li autoritzà a pegar una ullada als llibres de la parròquia. I el que va descobrir en una nit estranya, diferent, una nit barallant-se amb antics pergamins descolorits, llenguatges arcaics, pàgines trencades i llacunes cronològiques, va ser el següent, que diu que extracta el màxim per la manca d'espai i que jo diré el més aproximat possible en primera persona. L'any del senyor de 925 varen començar a passar a la vila de Navalón, que pertanyia al marquès de les Navas, uns esdeveniments estranys, animals i persones desaparegudes, una olor estranya i fastigosa i una resplendor verdosa que il·luminava la naveta, la bassa per ses nits. El terror va envair la comarca. Aviat es va poder comprovar que tot el que caia a la basseta d'aigua era devorat per un ésser estrany, que no tenia forma, que era gelatinós, que ocupava tot aquell espai buit. Una nit de pluja, desbordada sa bassa, ses aigües varen anegar a Navalón i sa tragèdia va aniquilar el poble. Aquell estrany grumer, aquell gim aniquilador, va devorar tot allò que contenia calç, ferro, fòsfor i albúmines. Només va deixar el clorur de sodi, sa sal. Sa cosa es va saber. Més tard, quan retirades les aigües, els habitants dels pobles veïns varen anar i es varen trobar la més absoluta desolació. Una comissió de savis i monges va investigar durant molt de temps i de manera molt acurada per declarar solemnament que un dimoni havia sorgit de la bassa i havia devorat el poble. I que el dimoni, aquella cosa, seguia viu allà mateix, al mateix lloc. Així que per mort d'això es va ordenar la creació del petit poble de Navalluela i ruixar amb sal les marges de la llacuna. Més tard, a l'estiu, en dessecar-se, es va ruixar tota la superfície també amb sal. Això era tot. Els anys havien passat i l'ordre continuava. Estava viva la cosa. Ningú ho sabia. Què va succeir realment? Jo, esglaiat en llargues nits d'insomni i a base d'unes anotacions marginals d'un frare bastant diligent i espavilat, he elaborat una teoria. I si aquesta és veritat, la humanitat corre un gran perill. Per és cert que, abans de la catàstrofe, Navalón era un lloc molt pròsper. Hi havia una comunitat hebrea, diverses adoberies, dos jocs de salat, uns monges que fabricaven licors i un estrany alquimista que fabricava elixirs. I tots ells usaven sa bassa per llençar-hi allò que no volien, els residus, el rebuig. Per un miracle, una probabilitat entre un milió, aquests detritus, mesclats amb l'aigua, van produir alguna forma de vida inorgànica. I pens, d'aquí la meva por, que les nostres monstruoses ciutats, amb diversos milions d'habitants, amb milers d'indústries, llencen cada dia les seves clavegueres, milers i milers de tones de residus, àcids, matèries inofensives per separat, però al cap i a la fi, un immens odor per si de cas. Una probabilitat entre un milió. La confluència de dos o tres provoca l'espurna d'una forma de vida, l'aliment del qual està assegurat per aquest gegantí adob. I pensa en un gim a partir d'un nucli, d'un bacteri, d'un fungoide que rompi la barrera, escalfat pel sol, i que s'estengui, assimilant l'energia latent en tot això. De la mateixa manera que d'un bassiot d'aigua marina va encendre-se l'espurna de sa vida. Savis del món, alerta, alerta, escoltau aquest senzill i esgrellat escriptor.
Bé, ho has dit en el començament i efectivament ho tenc bastant clar. És una història meravellosa, d'aquelles que si no és vero és ben trobato, però és un conte. De fet, el municipi com a tal no l'he trobat, Navalluela. Té un nom molt creïble, un nom com a molt real, però jo diria que inexistent. He cercat a llibres de fa més d'un segle i res, no ho he vist. Però aquesta Tierra de Campos, a la que fa referència, que òbviament res a veure té amb el nostre Campos, a més en aquell temps li haguessin dit Campos del Puerto, i d'aquesta Tierra de Campos de Duesc, pel que diu, que fa referència a una terra on ell, l'autor, en Tomàs Salvador, va néixer a Palència, si bé va viure i morir a Barcelona. De fet, el que s'hi ha trobat és que en aquella Tierra de Campos existeix, o existia, no ho sé, la Laguna de la Nava, o una altra que es deia Covalagua o la Nava, un origen toponímic molt relacionat amb la descripció que sí feia l'autor. Però la localitat aquesta de Navalluela no sembla existir. I ja ficat dins història, crec que com és habitual, no?, podem extraure molt de detallets. Hi ha una bassa d'aigua plena de misteris, i un missatge ecològic de fa més de mig segle. S'abús d'embrutar sense mesura ni control amb els problemes que això du. Enverinament, per exemple, sense anar més enfora. Però a part de tot això, també està aquell ritus, aquell tirar sal, un ritus que pens que poden comparar, amb, per exemple, amb el de la salpassa, tan propi de les nostres illes, però en aquest cas sí de manera industrial. Tirar sal per allunyar els dimonis. I anant, també, per exemple, ritus estranys amb un origen que es perd en el temps, aquest que has contat, l'autor deia que tenia d'haver un milenar d'anys, i doncs recordem que fa unes setmanes vaig estar comentant aquell cas de Sant Martí, aquell ritus tan curiós de les tres vaques, que pot ser que fos de fa un parell de mil d'anys. Així que jo crec que això, el que deia, que si no és vero, és ben trobat. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Borja, la setmana passada vares voler recuperar una mica això de històries impossibles relacionades amb el tema extraterrestre. Jo crec que ho puc resumir així, no?, com a resum. I volia seguir una mica per la mateixa línia i, clar, la pregunta és en què ens sorprendràs avui, Borja Rigo.
I amb una altra història apassionant, seguint això, en la mateixa temàtica, i una història que mos du enrere en els temps, concretament fins a l'any 1903. En aquell moment va veure la llum un llibre titulat Viatges en el planeta Mart o la nostra missió a Ento, Mart, obra de la mèdium Sarah Weiss, que mitjançant l'escriptura automàtica hauria rebut comunicacions del planeta veí. Per això, hauria comptat, atenció, amb l'ajuda de diversos esperits coordinats per un de principal que se feia dir Cal de Lester. Aquí acompanyaven entitats del calibre d'en Giordano Bruno o en Charles Darwin, entre altres. A més d'estès, pròpiament dit, l'autora va incloure algunes il·lustracions, fins a 13 en concret, sobre la presumpta fauna i flora marciana. Però de què parlava realment Weiss? Tenim, per exemple, que segons una de les seves comunicacions parlava de les regions polars del planeta. Va manifestar que eren despoblades i que Mart, igual que la Terra, la civilització havia prosperat en fora d'aquelles contrades. Però ara parlaven de personalitats il·lustres que oferien informació en aquelles comunicacions. Per exemple, la intervenció de Giordano Bruno, passades les 70 pàgines de l'obra, a la seva primera edició en anglès, comença de la següent manera, diu: Estic encantat, senyora, que a partir d'ara tingui un lloc a sa banda de sa qual vostè és esprovat d'instrument. De la meva entrada al nostre món espiritual he experimentat molt de plaer en visitar aquest i altres planetes, però poques vegades he tingut el desig de tornar a sa nostra pròpia estrella adolorida. El record de terrible i dolorós suplici que me van alliberar del meu cos físic m'han desanimat a mirar sa terra des del meu naixement. En quina freqüència els records d'aquell moment tan dolorós s'imposen a sa meva consciència. Mai no he pogut oblidar l'hora en què, en lloc de renunciar al que sabia que era veritat, vaig entregar sa meva existència mortal. Però Giordano Bruno viu, sí, malgrat sa ignorància i sa crueltat dels homes que, en nom del gentil i amorós Istazaré, el condenaren a una mort ignominiosa. Ell viu i sap, com molt dels erudits de sa terra saben ara, que els mons giren. Sí, que sistemes de mons tan infinits en nombre que l'univers o és en extensió segueixen els seus camins designats a través de l'espai, proclamant, mentre volen, Déu és infinit, Déu és llei, Déu és veritat, Déu és tot. Però prestem atenció ara a algunes característiques dels planetes segons el que es posa Waze. A partir de la pàgina 15, mos diu lo següent. Mart, en estar molt de milions de milers més enfora del Sol, que és el nostre planeta, rep necessàriament manco que la solar directa. D'altra banda, l'atmosfera de Mart és tal que rep i reté una quantitat de calor solar suficient per a fer que les seves condicions climàtiques siguin molt favorables per les seves diverses expressions de vida. I en ser molt més antic i, per tant, en proporció al seu volum, molt més magnètic que la Terra, la seva densitat en comparació amb la de la Terra és molt inferior. La seva atmosfera és més rara i lleugera i dedueix que en un grau limitat les seves condicions climàtiques varien de les de la Terra. Tot això, com tindreu l'oportunitat d'observar, la temperatura de les seves diferents zones no és gaire diferent de les diverses zones corresponents del nostre propi planeta. I continua. De fet, la profunditat de l'atmosfera oxigenada de Mart és bastant inferior a la meitat de la de la Terra. Pel que fa a les seves qualitats, ja n'estau informats. Sí, l'uniformitat de temperatura caracteritza les diverses regions de Mart. Només a l'Equador i en dos costats, durant unes 700 milles angleses, la temperatura se pot considerar elevada. I fins i tot a l'Equador la calor és menys tòrrida que en una latitud corresponent del nostre planeta. La desintegració i l'erosió han desgastat tant les cadenes muntanyoses i altres elevacions de Mart que ofereixen poques desviacions a les seves corrents d'aire. A través de pertorbacions etèries se produeixen tempestes ciclòniques, però a intervals rars. I ja per acabar, en aquest primer acostament, com en Sergio també hi haurà un parell de tongades d'aquesta història, una nota sobre la descripció de la vegetació marciana. Amén, què vols sembla? Diu: aquests arbres de fullatge dens se coneixen com a Unamusa Tula. En el teu idioma, això significaria valles de grosella. Poques vegades creixen a un alçat superior en els 30 peus. Sí, s'assemblen en els arbres de nous de dest, però les valles contenen valles, no nous, i ara ja són totalment madures. Certament, no te podria fer mal provar el fruit, però la seva extrema acidesa i astringència el fa molt desagradable. Ara, li diu, la comunicació, examinarem aquests hermosos arbusts, el fullatge vora fosc i brillant dels quals els fa bastant atractius. El fruit té una aparença deliciosa, però no és apte pel consum humà. El seu nom en teoria és Gufonlitza, que traduiré com a agradols. Una vegada, Inez, aquella entitat de la qual es parlava abans, va tenir la curiositat de tastar aquest fruit i molt a contracor. Com saps, li diu, la teva germaneta va néixer morta, en conseqüència, la seva educació mortal es va adquirir en tantes dificultats que tu, en el teu estat actual, en tens ben poc. I diu, i com crec, per les cares... No, dic jo, no el llibre, perdó. Per les cares que feis, i com ja he adelantat, el tema pareix que vos ha agradat, i com hi ha molt més per contar, si voleu, podem seguir parlant d'aquesta història a pròximes edicions de Font de Misteris.
M'ha agradat i m'ha sorprès, m'ha bocabadat una miqueta i de res, si has de seguir...
És que ara m'he confós perquè tinc més testa i tinc més...
Sí, ho veig.
Però... més històries de flora suposadament marciana.
Però si has de seguir la propera setmana, jo el que vull fer és seguir una miqueta amb el que contares l'altra setmana i així, com he dit també amb en Sergio, no trepitjaré res del que haguis de dir. Perquè jo me ve al cap un llibre ben relacionat amb el que has contat, però això, que ho deixem per la propera setmana i jo reprendré. També ho va comentar Irene en el conte. Esta setmana passada en Borja mos va parlar d'un cas del que es coneix com a contactisme, és a dir, la topada entre éssers humans i suposats éssers que venen de no se sap ben bé d'on, però amb una particularitat, i és que eren o estaven fets d'una substància que es podria dir que semblant a la gelatina. Jo vaig dir que jo m'ho imaginava com un capítol de Rick i Morty, d'aquella sèrie animada surrealista, i jo el que vaig fer davant d'aquella sorpresa d'un cas amb una substància viscosa extraterrestre, el que vaig fer va ser cercant-ne d'altres casos que estiguin recollits damunt de situacions semblants. I el més curiós de tot això és que n'he trobat. Com, per exemple, aquest altre, que podríem dir que seria semblant en el que vares contar tu, a menys que trobeu d'aquest. Diu, bé, seria un cas que hauria succeït entre les 4 i les 5 de la matinada d'un dia del mes de març de 1949. El testimoni era un treballador d'una companyia petrolífera, estava conduint el seu vehicle cap a Lima, en el Perú. A la seva esquerra estava l'oceà, a la dreta quedava el desert, i de sobte, damunt de les dunes del desert, aquest testimoni va observar un objecte en forma de disc. Era metàl·lic, brillant, estava surant a escala de distància del terra, atura el cotxe, se'n va anar cap a aquell aparell, un aparell silenciós totalment. El testimoni diu que no hi havia finestretes, ni motors, ni portes, res. I van aparèixer tres criatures. Semblaven mòmies, va dir. Eren alts, de gairebé 2 metres, amb una fesonomia semblant a la humana. Tenien caps, braços i torsos. Però les cames eren rares. Eren dues cames, però unides. Posen l'exemple que és com si fossin plàtans bessons. I que acabaven en un sol peu. Diu que no va veure cap orella, ni ulls, ni nas, i en el centre d'on tocaria estar la cara, on haurien abastat els ulls, i de diu que va observar una substància gelatinosa amb una mena de bimbolla, que era una cosa transparent i que la bimbolla es movia. I que cada dels tres éssers portava roba, que pareixien com si estiguessin coberts amb una estranya pell, tipus tabeola, i que els seus cossos, i això és el que més em va sorprendre, perquè suposa que els va tocar diverses vegades, i diu que eren durs i viscosos, i li va donar la impressió que no tenien ossos. Els éssers, diu el testimoni que no sabia si eren robots, i els éssers li van parlar en anglès. La veu semblava mecànica i que no sap d'on venia, que no semblava saber on eren, i li varen demanar si allò era Amèrica del Nord. I quan ell se'l va dir que era Amèrica del Sud, aquesta veu va canviar l'espanyol de manera immediata. Diu que ni l'anglès ni l'espanyol que parlaven tenia accent, que semblaven com de laboratori, això és curiós. I les criatures van demanar si podien dur-los davant del seu dirigent. Ell va explicar que el seu dirigent era el president de la República del Perú i que no seria fàcil. I van dir que venien d'un planeta que està en òrbita d'una estrella, que no recorda el nom, i que ho sabien tot damunt dels humans. Clar, un pensa, curiós, no? Perquè tant no devien saber si ni tan sols sabien que estaven a Amèrica del Sud, no? I també havien afirmat que havien observat la raça humana des de feia molt i que estaven preocupats en la cursa que estava prenent el tema de les armes atòmiques, que és també típica del contactats, i més en aquells anys, en el final dels 40, no? Del segle XX. I van explicar que es trobaven tan avançats respecte a l'homo que ja no tenien sexe. Va dir que eren immortals i que reproduïen per simple divisió. I entre les moltes coses insòlites que va escoltar aquell testimoni, hi havia el sistema d'alimentació d'aquells éssers, perquè van assegurar que podien transmetre aliment líquid d'una a l'altra simplement per contacte espatlla amb espatlla. I finalment, diu el testimoni, que va ser convidat a entrar a la nau i allà va veure que les parets també eren com a transparents i que no hi havia ni controls ni sistemes. I clar, si el que vas contar tu, Borja Rigo, me recorda un capítol de Rick i Morty, a què me recorda a un dels Simpsons. Però crec que com altre exemple de substàncies estranyes està bé, malgrat tots els dubtes que m'han sorgit davant d'aquest cas, que crec recordar que el té recollit en Juanjo Benítez. Tot això venia pel tema de les substàncies gelatinoses amb origen estrany. Hi ha molta més cosa a dir, a part de les que tenen explicació biològica lògica. Però ja ho sabeu, serà la propera setmana aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és actualitat. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I d'hom arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable, que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, jo no sé de política, ni nacional ni internacional, però sí sé de vida i de mort, de patiment i de benestar, de tristor i de felicitat. Bé, com gairebé tothom, no? I de veritat, no poden deixar els déus tranquils, no poden deixar de fer bestieses en nom de Déu. Ara fa dos dies, arrel dels atacs entre Israel i Iran, el líder d'Iran va dir que el Com-Com, l'entitat d'Israel, ha comès un greu error i en un acte insensat que tindrà greus conseqüències que li duran calamitats per la gràcia de Déu. Però és que abans el líder d'Israel, Netanyahu, just després de l'atac de la nit del dijous a divendres passat, hauria dit que la nostra Bíblia ens diu que l'hem d'atacar abans a qui ve a atacar-nos. Això és el que hem fet, atacant a l'Iran. Moisès fa 3.000 anys ens va dir que siguem forts i valents. Mem, jo no sé quina és la pretensió dels déus, o del déu, si és que només n'hi ha un. El que sí que sé és que si n'hi ha un déu, per definició, només n'hi haurà un. Ni el dels iranians, ni el dels israelites, ni el de ningú en particular. Només un, però els humans. Els humans, massa sovint, cadascú el vol per ell mateix i l'utilitza per justificar l'injustificable. I després estaria el que pensaria aquest déu de totes aquestes bestieses que feim els humans, els uns i els altres. Veure com a qualsevol preu un s'aferren es poder, que mai és suficient, sense que li importi gent ni mica el mal que pot fer. O el resultat de les seves actuacions. No ho dic només per l'estat d'Israel o el d'Iran, que he citat ara, ni per tant d'altres desgràcies que dia d'avui et segueixen cometent. Moltes d'elles amb un aprofitament per part dels que manen. Aprofitar-se dels crèduls, dels idealistes, dels somiadors, dels utòpics. Sabeu, allò, el Déu que m'agrada imaginar és com és d'un padrí bondadós, proper. Si voleu, com el que dibuixava l'humorista del Jueves en José Luis Martín, però no com un Déu que ajuda a ningú a abusar dels altres, a crear destrucció, patiment. Però clar, pot ser que jo només sigui també un utòpic, i això, les utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, IB3 Ràdio, però no entenc que encara dia d'avui, segle XXI, es parli de Déu per a coses tan humanes, tan terrenals, tan egoistes, tan terribles. Tal vegada és això, tractar de justificar coses que no tenen justificació, no ho sé. Però sí que me confirma que efectivament com a espècie no tenim remei, i en tots aquests anys del que parla Netanyahu que han passat des de Moisès no m'ha pres res, absolutament res, i fa pena i fa fàstic. I bé, per acomiadar-nos d'un recull de 1932, mancaven 7 anys per l'esclafit de la Segona Guerra Mundial, mancaven 15 anys per la independència de l'estat d'Israel, i no sembla que la humanitat hagi avançat, així que crec que ho podem extraure d'aquest poema també, no? Ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana, que amb una mica de poesia, i donar aquest cas un fragment d'en Gabriel Maura, un que diu per títol Avant, i diu: on van eixes sonades de gent tota febrosa? A on corre fatigada la vella humanitat? Israel de tots els segles dins la nu polsosa, que ella alça, sempre mira lo terme desitjat, i el terme mai arriba, flastomen i se queixen, los pobles i les races mesclant verí de glcó, i vells Moisés moren, i nous Moisés neixen, i el gènere humà camina voltant l'obedeïdó. Los trossos d'unes taules rompudes amb folia serveixen per les noves més prest a pedregar. Les lleis d'ordre i justícia no viuen més que un dia. Tot cau i se soterra del temps dins la fossa. I bé, jo crec que en la mateixa línia mos pot servir aquesta cançó, un segonats del Coldplay, Moisés. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.